Estem a les 12 i 4 minuts, amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6. El dia a Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
Des de fa mesos que els problemes pels residents a les zones de Cala Sant Esteve i Es Fonduco des Castell no acaben. A s'angoixa ocasionada fa uns mesos per la mort d'un vasí al que li va caure damunt una roca de grans dimensions a casa seva per mor d'un despreniment, se'ls hi van afegint nous problemes cada dia. Primer aquest, després el desallotjament de tots els veïns durant setmanes per la realització de diferents estudis per comprovar, evidentment, la seguretat de les cases que viuen de baix d'Espenya-Segat. Encara hi ha famílies que no han pogut tornar a casa seva i que estan obligades a realitzar diferents actuacions i assumir elles mateixes l'alt cost. A la zona d'Es Fonduco, en concret, són 7 les famílies que encara no poden viure a casa seva i la resta ho poden fer, però estan obligades a fer tasques de desbrossament i neteja d'Espenya-Segat abans de 3 mesos. A més, la nova delimitació de costes ha ampliat de 20 a 100 metres la servitud de protecció de la zona perquè considera que no ha estat demostrat que la zona fos catalogada d'urbana quan es van construir les cases. Avui en coneixerem els detalls. Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca i Betre Ràdio. És divendres 15 de maig.
Benvinguts al Dia Menorca.
Una bicicleta i dos pedals, cotxos de jugueta per safaris vegetals, orquestres trimestrals de crustacis i primats, juguen en el limbo a les universitats. L'amo dels colmados va de white, fuetja una revista i beu Coca-Cola Light.
Avui és el Dia Internacional de Subjecció de Consciència, Dia Internacional de l'Esclerosi Tuberosa, Dia Internacional de l'Assistent Virtual, Dia Internacional de les Famílies i Dia d'anar amb bicicleta a la feina. Gibert, com estàs? Molt bon dia. Tu,
bon dia.
S'ha d'anar a la feina amb bicicleta, què?
No ho he fet mai.
Mai, a la vida?
No, hi hagués una dutxa aquí a la feina.
Ah, perquè arribaria suat.
Ah, imagina't, però a l'agost.
Clar, a l'agost sí, però en hivern no.
No, a l'hivern no es pot provar.
Mai a la teva vida ho has fet?
Qualque mai
feina
a la vida.
Passada,
mai
no,
a la
eh?
Vida, no.
I Naxel Camarasa, qualque vegada has vingut a la feina amb bici? Des de Ciutadella?
No. No, en patinet, una època.
En patinet sí que vas tenir una època, però qualque vegada has tingut èpoques d'anar a la feina amb bicicleta?
No.
Mai, eh?
No.
Ai, doncs he de dir que jo ho vaig fer una vegada a la meva vida i és molt gratificant.
Sí, però jo tinc amics que hi van, però tenen això, dutxes a la feina, llavors la gent viuen a grans ciutats, també s'ha de dir, aleshores es desplacen en bicicleta, arriben a la feina, es dutxen, es canvien i seuen, i és guai.
De fet, diuen que hi ha estudis que asseguren que els primers 45 minuts del dia de feina són manco estressants per a les persones que van en bicicleta a la feina.
I els altres 15 hores després?
Els 15 hores després, si no has anat en bici, els teus primers 45 minuts han estat un estrès, doncs malament.
Ja.
Dur, fatal, com estem nosaltres avui divendres.
Clar,
que no aixequem el cap.
Ja t'he vist en bicicleta pel camí del Raval, de les cuixes res a dir-hi, ahir posaves per un pèl.
Bueno, ja sabeu que anar en bicicleta és que tots són avantatges, és un transport que no contamina, que és ràpid, dintre de tot, eh? Un gran aliat per millorar la nostra salut, el benestar físic, evita quedar-se embossat a una rotonda plena de cotxos. Va, us donem alguns consells per si voleu començar a anar amb bici, val? Ja que no ho heu fet mai, què et sembla? Bueno, tu des de Ciutadella, bé, vés amb bici a una altra banda, perquè venir fins aquí és un poc feixuc a les hores que hi vas, a més,
sí.
Primer s'ha d'escollir un model que sigui còmode, val? Sobretot, important. Després hem d'incloure llums de seguretat. un casc i algunes eines, per si et quedes tirat a la carretera o qualsevol cosa, sí?
Sí.
Eines per...
Bueno, no sé, alguna eina que sigui... Què et pot passar anant amb la bici? Que et surti...
Que punxis la roda, bàsicament.
Doncs pues, no sé, un parche, què et sembla?
Un pagatge.
Un pagat, un parche.
Un parche.
I podem posar també un petit portaequipatge a la part de darrere per posar les nostres coses o les vostres coses, utilitzar rodes i llantes que no siguin massa fines i cercar la ruta més segura, analitzar les diferents rutes, no?
Per exemple,
de,
complicat,
De Salgar, quina ruta es podria... Deixa estar el mòbil, Pere Gibert, per favor, és que m'estàs posant nerviosa.
Els convidats m'hi
doncs ara no, ara estem aquí, els nostres oients es mereixen tota la nostra atenció. Hala, vinga, va. Rutes des de Salgar, per exemple, dues rutes hauries de fer, la principal i una altra, per si de cas,
amb
no
bicicleta,
sé, amb bicicleta,
de Salgar fins
des de Salgar fins aquí.
Perquè de Salgar fins aquí
no
hi ha un
tram
que, de fet, els veïns estan demanant fa estona que facin un carril bici que connecti Sant Lluís amb el que ho fa i Salgar, que
molt
no hi
important.
És, i a banda hi ha una zona de la carretera que és molt estreta, que no té vorals, que és una zona de corba, i a més hi ha una altra zona que és molt perillosa, que és una rotonda que haurien de construir, que no està encara construïda, i hi ha una cruïlla complicada.
Molt
és a
important.
Dir, Sant Lluís, el que ho fa Salgar, ara mateix
Vaya
és crack. Difícil.
Ha dit en una mateixa frase, voral, cruïlla, mare de Déu, corba, fuah.
I això que no estava atent.
I a més, correcte.
Arriba a estar
no,
atent sí, i us faig aquí una tesi.
Molt bé, perquè aquesta, això és molt important. Per poder anar amb bici a sa feina, s'ha de cercar una ruta que hi hagi un bon carril bici, perquè, clar, entenc per què no vens amb bici. Es complicado en una bici que te lleve a todos lados. Una altra cosa molt, molt, molt important, no escolteu a Shakira anant en bicicleta, ni auriculars, no, ni mòbils, que és que jo he vist algunes barbaritats avui en dia, per Menorca, amb les bicicletes, no escolteu ni a Shakira ni ningú anant en bicicleta. Respecteu ses senyals de circulació i seguretat per tothom. La bicicleta, sabeu que no va ser inventada només per una persona, va ser una creació evolutiva al llarg del segle XIX. El primer prototip va estar dissenyat per un baró alemany el 1817, que va crear la Draisiana, una màquina de llenya amb dues rodes, però sense pedals, que s'impulsava amb els peus contra el terra, com el cotxe dels Picapedra, te'n recordes?
Sí.
Idò, doncs així, nas. Després va ser un ferrer escocès, el 1839. Li va incorporar uns pedals mecànics, però a la roda de darrere. El 1861 va ser un altre ferrer, però aquest cop francès, que li va incorporar els pedals directament a la roda de davant. El seu model es va popularitzar amb el nom de velocípedo.
És allò que tenia una roda tope grossa,
aquelles grosses,
no?
Grosses, sí. També li deien sacsejador d'ossos, perquè es veu que era rígid i incòmode com una mala cosa. Així que imagina't, sacsejador d'ossos. I finalment va ser... Mira, aquí la tenim aquí.
Grinyola,
la tenim aquí. En Jordi va amb una d'aquestes. Havia canviat sa moto per el velocípedo. I finalment va ser un enginyer anglès que va crear sa bicicleta de seguretat el 1885 amb dues rodes de la mateixa mida. Ja s'incluïen els frens, les rodes amb pneumàtics i càmera d'aire i un sistema de cadena connectat a sa roda de darrere. Aquests són els orígens de sa bicicleta moderna. Vinga, va, que ve la pregunta. Quina és la bicicleta més cara del món i de sa història? Bueno, va, ho posarem més fàcil. Quina no? El preu, va. Jo us diré quina és la bicicleta, vosaltres dieu-me quin és el seu preu.
Una de diamants.
Dòlars.
I en dòlars...
Vas bé, amb lo dels diamants?
Espera, vinga.
Vinga, va.
Estic pensant...
En Pere no està avui per la...
3 milions i mig de dòlars.
Està calculant, està calculant.
3 milions i mig de dòlars.
3 milions i mig de dòlars.
Nord-americans, no canadencs.
Home, t'has passat un... Però bueno, bé. T'he donat una bona pista.
1,5 milions.
1,5 milions. Avui el premi se l'emporta en Pere perquè és $1,000,000.
Molt
bé. I el premi que s'emporta és la bicicleta més cara del món. Es diu The Beverly Hills Edition.
Oh, mira.
Has de saber que aquesta bicicleta que t'emportes es va construir a partir d'un marc d'alumini recobert amb or de 24 quilats, 600 diamants negres, 500 safirs incrustats
diamants negres?
A la seva superfície.
Mm, existeix.
Diamants devien ser negre. No ho sé, això diuen, ara ho buscaré.
Sí, és com devien
pagar. Diamants, deixem un diamant.
Sí, és com devien
pagar la velo. Safirs incrustats en la seva superfície i atenció que per garantir la seva comoditat, i has de saber que vindràs des de Salgar fins aquí amb
ella, amb
aquesta bicicleta, tens un seient recobert amb pell de cocodril. Cuir de pell de cocodril. Només n'existeixen 13 al món i avui te n'endús una.
Bravo!
I tot això, avui que no estaves atent, imagina't, t'ha anat molt bé, eh?
Imagina't, he guanyat el concurs.
Molt bé.
He fet aquí de president d'associació
de
vecins.
No, espectacular. O sigui, ha anat molt bé, això. Va, digue'ns ara qui ens acompanyarà avui al Dia Menorca.
Parlarem primer de tot amb la Virgínia Herrero, presidenta de la recent creada Associació de Vecins del Fonduco, barri condicionat per aquesta nova delimitació de costes que augmenta la protecció d'aquesta zona i afecta les cases que hi ha construïdes des del 1988. Després us presentarem diferents propostes culturals que se celebren aquest cap de setmana, entre elles l'obra contemporània La veu humana, que tanca la tercera temporada d'òpera del Teatre d'Esborn. En parlarem amb el seu gerent, en Josep Marquès. És divendres i, per tant, farem un repàs de la crònica social menorquina amb en Silve Pont.
Tengo que hablar contigo, estoy cansada.
Amigues, no sabem encara si tenen qualcun concert. Normalment sempre tenen concerts per Menorca, encara no en sabem cap. Els hi demanarem abans si tenen qualque dia programat a la seva agenda, que no aturen les amigues de les migues, de bons reconeixements amb els seus premis i discos i cançons meravelloses com aquesta.
I Working Land.
I dona Axel Camarasa, m'ho posa el dia de les notícies, que per on passen, company?
Doncs passen pel geriàtric de Sant Lluís, on els familiars tornen a denunciar el tracte que qualifiquen d'indigne que reben alguns dels usuaris per la manca de personal. Lamenten una vegada més que la plantilla actual és del tot insuficient per atendre correctament les persones internes, una situació que diuen és ja desesperant. Ara fan públic aquest malestar contra l'Ajuntament perquè, tot i els anuncis, encara no s'han contractat més treballadors. Actualment, perquè ens en fem una idea de la situació, hi ha 47 persones internes. A la nit, només 2 treballadors per atendre'ls i al matí, 5. Tòfol Coll és familiar d'un usuari de la
Són residència. Estan a la planta de baix fent canvi de postura, canviant bolquers, saps? Vull dir, hi ha estones que una de les dues plantes queda desatesa, perquè no hi ha ningú. Vull dir, els matins per posar en marxa tot, vull dir, el que és higienes, xicalors, vestidors, són 5 persones.
La situació és perllonga, també hi ha nervis i tensió, reconeixen que la manca de personal contribueix a que també hi hagi més errades i tot plegat genera encara més un clima d'angoixa i inquietud. Les famílies reivindiquen, sobretot, un tracte digne per als seus estimats.
Ha canviat tant el geriàtric, però tant, de lo que era abans a lo que és ara, és com un aparcament, saps? Com una sala d'espera, literalment, és com una sala d'espera de la mort, saps? Vull dir, és molt trist, molt trist.
L'Ajuntament, recordem, va anunciar fa un parell de mesos que contractaria més personal. De moment, però, els familiars asseguren que no s'ha fet realitat. Mentrestant, a Mol, l'Ajuntament fa una passa estratègica en la configuració urbanística de la ciutat amb la formalització de la compra del solar de l'antiga fàbrica de Catissa per 3 milions d'euros. El consistori va explicar ahir que vespre els detalls de l'operació en un acte públic informatiu i també una taula rodona a la sala d'audiències d'Esclaustre. Amb la participació de diverses veus implicades, va analitzar també l'impacte que l'adquisició del solar, que serà, recordem, cedit a l'IBAVI per fer-hi un centenar d'habitatges protegits i també un aparcament soterrani, tindran el desenvolupament de la zona de Ses Tanques del Carme. Sentim primer Anna Serra, que és presidenta de l'Associació de Veïns del Barri, i tot seguit Héctor Pons, del Valdemó.
Aquest canvi serà molt favorable perquè augmentarà la vida del barri i solucionem dos problemàtiques que són molt greus, tant d'habitatge com mobilitat.
És una aposta molt forta, la més important que ha fet l'Ajuntament de Mó en matèria d'habitatge, de poder tenir sòl urbà per construir habitatge i també per poder iniciar un plantejament de reforma i de remodelació de tota la barriada de Tanques del Carme.
I acabem explicant que l'empresa Certio, recordem l'encarregada del servei de la ITV a l'illa, encara no ha rebut cap sanció per part del Consell. Es compleix un mes exacte des que el Departament de Mobilitat va anunciar l'inici del procés per multar la concessionària davant els incompliments greus i reiterats en la prestació del servei. El passat 15 d'abril va finalitzar el termini perquè Certio apliqués un pla de xoc per revertir la situació i normalitzés el servei de la ITV. Davant la incapacitat de millorar la prestació, es va iniciar aleshores el procés per imposar multes coercitives que poden arribar fins als 3.000 euros al dia per incomplir el contracte. El Consell assegura que els juristes estan encara tramitant l'expedient i que és un procediment complex que cal fer, diu, amb totes les garanties.
Moltes gràcies, Axel, a les 2:30, aquestes i d'altres informacions. Que gaudeixis després del cap de setmana.
Igualment, companys, gràcies.
Adéu.
Hoy ha salido el sol y tú no estabas. Quería olerte el pelo en la mañana temprana. Quería mirarte a los ojos, tocarte esa cara.
Que m'agraden les migues. Què diu l'Agència Estatal de Meteorologia per avui es cap de setmana?
Abans ha salit el sol un moment al matí, però ara mateix ja cel tapat amb predicció a partir del migdia de pluges i ruixats ocasionalment forts que poden anar acompanyats de tempesta.
Per cert, moment, deixa'm dir-li a la meva mare que si té, que té roba estesa, que la vagi traient, per favor, que...
Jo l'estàs dins
que
avui.
Que pot ploure. No, ma mare ho ha fet fora, per això ho dic, per això ho dic, que la tinc aquí uns
dies. Hoy ha salido el sol y tú no estabas.
Que no ha salido el sol. Un moment, ara no. Ara ja cel tapat, amenaça tempesta i la situació d'inestabilitat es mantindrà durant tota la nit i matinada. A partir de demà al matí el temps ja serà més estable i l'ambient més assolellat, millor per aquests dies. Entre la Menorca Horse Week i la fira, que hi ha també ferreries, millor que a partir de dissabte faci sol, eh, Clara?
També hi ha el Mó Flors aquest cap de setmana, ple d'activitats també per Mó.
Avui a partir del cap vespre ho farà tramuntana moderada, un vent que agitarà la mà i per això hi ha previst un avís groc per fenòmens costaners entre les 3 de la matinada i les 2 del migdia de demà. Dissabte al cap vespre el vent afluixa i canvia a llebeig. En general, temperatures estables amb 21 graus de màxima i les nocturnes un poc avall.
La màgia s'enrea. 12:21 minuts, pausa i seguim.
3, 2, 1.
Seguiu amb nosaltres. Ara tornem. IB3 Ràdio és participació.
Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. ¿Y tú? Infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de les Illes Balears.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
El dia a Menorca. Fet a casa.
Una vintena de veïns de Cala Sant Esteve i del Fonduco continuen a dia d'avui afectats pel problema del penya-segat que fa uns mesos va obligar a desallotjar aquestes zones residencials per l'accident mortal que va patir un veí en caure una roca de grans dimensions a sobre casa seva. L'Ajuntament d'Es Castell ha fet diferents estudis per vetllar per la seguretat dels veïns i obliga a realitzar diferents actuacions amb un elevat cost econòmic. A més, els veïns es troben ara afectats per la nova delimitació de costes que augmenta la protecció de Cala Sant Esteve i el Fonduco. Lluís Camp Camps, a Balades Castella, assegura que recorreran contra la decisió. L'escoltam.
En inversió que estem fent pública de 2 milions d'euros per dotació de serveis, per poder millorar mediambientalment i que les fosses sèptiques ja se suprimesquin i duir-li aigua potable, això mos descol·loca i més que mai pues, lluitarem per l'interès d'aquests veïns al 100% de les nostres possibilitats.
Tenim comunicació amb la presidenta de l'Associació de Veïns d'Es Fonduco, una Virginia Herrero, que fa un parell de mesos que justament s'han organitzat i han creat l'Associació de Veïns. Virginia, com estàs? Bon dia.
Hola, buenos días, Clara, ¿cómo estás?
Bueno, no paran los problemas para los vecinos en aquesta zona del Castell. Començant ratllant d'Espenya-Segat, Virginia, ¿cómo está la situación en referencia a las actuaciones del acantilado? Son 7 familias que todavía no pueden volver a su casa y otras que tenéis que realizar diferentes actuaciones.
Eso es, Clara. Pues el problema para los vecinos es...
Virginia, no sé si hemos perdido la comunicación con ella.
Sí, claro, estoy aquí.
Ahora sí, ahora sí. Y te escoltam.
No te preocupes. Pues mira, el problema para los vecinos con el tema del acantilado es que en este momento la relación, hablando con el ayuntamiento, es que nos obligan a limpiar una parte del acantilado a los vecinos que podemos volver a nuestras casas.
No sé si tenim problemes de cobertura, perquè sabeu, va i ve, Virgínia, teniu que fer diferents feines a nivell tècnic i també de neteja d'Espenya-Segat.
Sí, eso es. O sea, en este momento hay casas, hay vecinos de nuestra asociación y también de otros vecinos que están en rojo y esos vecinos tienen que hacer unos trabajos muy importantes que necesitan un informe técnico, pero luego hay otros vecinos, en este caso estamos también nosotros, que obviamente somos vecinos del Fonduco, que tenemos que hacer trabajos más pequeños, que simplemente se trata de desbrozar y de limpiar el acantilado, pero en cualquiera de los dos casos son trabajos enormes y que requieren para nosotros, no tenemos conocimientos técnicos ni tenemos capacidad de realizarlos.
Con lo que, claro, necesitáis recursos para poder realizarlos y que sean realmente lo que se necesita para que vuestra seguridad esté garantizada. ¿Y todo esto corre a vuestra cuenta?
Eso es. O sea, el ayuntamiento dice que esto se trata de un problema entre privados y nosotros mantenemos que esto no es así, que nosotros no, como vecinos, si el ayuntamiento no tiene recursos para hacerlo, nosotros menos todavía.
Y los vecinos que no han podido volver a sus casas por amenazas en la seguridad, ¿qué opciones tienen o cómo están?
Pues en este momento, o sea, anteriormente sí que el ayuntamiento ofreció a los vecinos la posibilidad de ir a hoteles, pero en el caso de estos vecinos que tampoco lo han solicitado, o sea, realmente son vecinos que no viven en la mayoría, no viven en, o sea, no lo utilizan como un lugar de vacaciones. En el caso de estos vecinos, disculpa, repíteme la pregunta, que me he perdido.
Que los vecinos que no han estado, que no pueden volver a sus casas, ¿son vecinos que solo utilizan estas casas para vacaciones o siguen estando viviendo en otros lugares?
Pues hay un poco de todo, pero sobre todo son personas que no viven aquí.
Vale, ¿y qué tienen que hacer para poder volver a habitar sus casas los que no están viviendo todavía y no pueden por seguridad?
Primero tendrían que pedir un informe técnico, pero el ayuntamiento en este momento se ha ofrecido hacerlo, realmente porque no era imposible para los propietarios del buscar ese aquí en Menorca. No existen geólogos. De hecho, el ayuntamiento, el estudio que tenemos de un geólogo de todo el acantilado, lo tuvo que contratar en Barcelona, desde Barcelona. Entonces, bueno, no tenemos capacidad para hacerlo. Entonces, bueno, primero hay que pedir este estudio técnico y luego sí que se pide a los vecinos que lo realicen ellos. O sea, sí que tienen que pagarlo de su bolsillo, o eso es lo que dice el ayuntamiento, sí que tienen que pagarlo de su bolsillo.
Además, esta semana escuchábamos justamente las palabras del alcalde de Es Castell, Lluís Camps. El ministerio ha ampliado las restricciones actuaciones urbanísticas y de edificación en la nueva delimitación de costas que aumenta la protección de la zona del Esfonduku y también de San Esteban. ¿Cómo se afecta a vuestras casas? Hasta día de hoy la zona es considerada urbana desde el año 1988. ¿Es así? ¿Y se podría cambiar este uso urbano a uso público?
Uso urbano a uso público. Uh-huh. Bueno, con el tema del deslinde, que es otro tema más que nos tiene muy preocupados, nosotros hemos presentado un recurso de reposición para posteriormente ir al contencioso ante el Ministerio de Transición Ecológica, porque si bien así a priori parece que no cambia mucho, de hecho al principio cuando consultábamos con nuestros abogados y asesores nos decían que no cambiaba mucho el tema y que simplemente pues que no podemos reformar nuestras casas o que las personas que tienen parcelas no pueden edificar, pero sí que vemos que en la redacción de este deslinde sí que podemos percibir que al tratar a nuestro terreno como rústico, no como urbano, pues sí que no significa que nos vayan a expropiar ni que nuestra propiedad deje de ser privada, pero sí significa que estamos un poquito más cerca de que esto pudiera pasar en el futuro, remotamente. Entonces, no vamos a dejar pasar un segundo, un minuto, sin luchar contra esto que nos parece que está invadiendo nuestro derecho y nuestra propiedad privada.
Entonces, vais a presentar este recurso, porque claro...
Este recurso y... Uh-huh. Sí, perdón.
Dime.
No, que lo interesante de esto, del recurso, es que estamos unidos a Cala San Esteve, Cala Figuera, y estamos y también hemos hablado con la Federación de Asociaciones de Baleares y la Asociación de Casetas de Borera, porque pensamos que todos unidos vamos a ser mucho más fuertes. Entonces, hay una parte de nuestra asociación que se ha creado en el contexto este un poco complicado, porque realmente casi nos vimos precipitados a formarla porque la necesitábamos y cuando llevábamos tiempo pensando en que era necesario reavivar la comunidad del Fonduco, pero cuando vimos, o sea, con este problema ya hay una parte positiva, digamos, que es que estamos todos unidos a una con este asunto y que no vamos a dejar luchar por ello. Uh-huh. Junto a Cala San Esteve, Cala Figuera y la Asociación de Baleares.
Justament, l'Associació de Veïns d'Esfonduco s'ha creat hace nada, un par de meses, 2-3 meses. Además de estos problemas que hemos hablado, tenéis también otros proyectos, y hablando de las casetas de Burera, justamente tenéis un barrio con elementos históricos como la caseta de Burera de Na Nena, que preside el acceso a las molles d'Esfonduco, que es uno de los puntos más pintorescos del puerto de Mahó. Esta caseta está en avanzado estado de abandono. Desde la asociación, ¿tenéis también proyectos, propuestas de qué hacer allí?
Pues sí, o sea, estamos en contacto con Gonzalo Seguí, de la Asociación de Casetas de Borera, y nuestra intención, o sea, nuestra ilusión es que sean la sede de nuestra asociación en el futuro, bueno, más, esperamos que sea próximo, y... Lo hemos solicitado a Autoridad Portuaria, que tenía otros planes para ella, lo hemos hablado también con el Ayuntamiento de Escastel y el alcalde nos ha dicho que bueno, que estamos ahí. Y al unirnos con la Asociación de Casetas de Borera, pues pensamos que puede haber también una parte cultural, ¿no?, que pueden aportar ellos, obviamente también nosotros, pero bueno, que puede ser un lugar maravilloso para que los vecinos tengamos un espacio de ocio y de disfrute. Y que la caseta pues que siga viva, porque es un lugar precioso y que nos encantaría que se conservara ahí. Forma parte de lo pintoresco y lo excepcional que tiene el Fonduco.
Claro, l'Associació dels Amics de la Mà, que tan bona feina han fet amb tota la conservació de les casetes de Burera, Ajuntament dels Castells, Associació, estáis todos a una con la caseta de Na Nena.
Sí, estamos todos a una y como con todo lo demás. O sea, hay otros, este tema es un tema ilusionante, porque los anteriores parece que no lo son tanto. El Fonduco es un lugar excepcional y, bueno, pues tiene estas características también excepcionales, ¿no?, que le hacen un poco... parece que estos problemas no los tendrías si vivieras en el centro de Mahón, ¿no? Pero bueno, en todas las barriadas, en todos los sitios hay problemas. Simplemente los nuestros son como más espectaculares, quizá porque el acantilado es espectacular, porque el fonduco es espectacular, porque Cala Figuera es un lugar impresionante, y lo que queremos es luchar por eso, porque se mantengan como urbanos, que sigamos viviendo personas ahí, obviamente, que va a seguir habiendo gente y caza. Nosotros pensamos que esto va a ser así, uh-huh. Pero lo que no podemos consentir del ministerio, igual de otras administraciones, es que nos abandonen de esta manera y que piensen que pues eso, que los vecinos en fondo no merecemos que nos respondan como deben.
Virginia.
Pues esperamos que haya una mejor respuesta por parte de las administraciones.
Virginia Herrero, presidenta de l'Associació de Veïns del Fonduco, gràcies, bon dia. I bueno, amb aquesta associació recent creada, aquí estamos para cualquier cosa. Un abrazo.
Un abrazo, Clara. Muchísimas gracias.
El dia Menorca. Fet a casa.
Hola, som los Fijos Discontinuos, una banda multicultural de Menorca que fusiona ritmes llatins, rumba, rock i funk. Estem molt contents de poder compartir la nostra música amb tots vosaltres. Vos volem convidar aquest divendres 15 de maig a El Claustre del Carme, Mo, on oferirem un concert gratuït. Les portes s'obriran a les 20 hores i ara vos deixem amb una cançó nostra que es diu Estàs tan linda. Una abraçada a tothom.
Els Fijos Discontinuos obren porta a les 8, concert a les 9 en El Claustre. Bé, segur que mos fan ballar a ritme de rock, rumba, reggae i ska. Les 12:36 minuts d'El Claustre, entram en el Teatre d'Esborn.
Sí, perquè tanca la tercera temporada d'òpera amb la representació de l'obra La veu humana, produïda pel Teatre Principal de Palma.
Es tracta d'una tragèdia lírica que passa en un sol acte, és considerada una de les òperes més intenses i emocionals del repertori operístic del segle XX. És així o no, Josep Marquès? Com estàs?
Com sempre ho dic perfecte. Molt bona feina.
Bueno, el gerent del Teatre d'Esborn i tot l'equip dels amics de Teatre d'Esborn que fan bona feina. Escolta'm, què presenta, què planteja aquesta obra de La veu humana?
Mira, La veu humana, jo m'agrada, explicar-ho com que és un... És a dir, és totalment contrari a el que estem acostumats sempre, a el que entenem a la idea clàssica d'òpera. No hi ha grans arguments mitològics impossibles d'entendre, no hi ha persecució política, no hi ha escenes gegantines estàtiques, sinó que és gairebé un monòleg musical. És una proposta superíntima i alhora d'una densitat, d'una riquesa musical extraordinària.
Un monòleg telefònic?
Efectivament.
I a més d'íntim i d'una bona música, té una bona tensió psicològica també, a més sense pauses, aquí va la intensitat de l'òpera.
efectivament, veiem damunt l'escenari gairebé entram damunt la psicologia o dins la psicologia d'un personatge que està intentant salvar la seva relació amb el seu ja exmarit de manera, doncs, no fructífera. No aconsegueix resoldre això i veiem tota aquesta psicologia que hi ha darrere una ruptura, aquest engany que a vegades feim en els darrers moments d'una relació, i una por a la soledat, i gairebé això el que dèieu, un retrat psicològic que ens indinsa i ens submergeix amb una música preciosa. Jo crec que La veu humana és una òpera injustament desconeguda, però tots aquells que els agrada l'òpera o aquells que encara no l'han descoberta mai, crec que és una oportunitat molt guai. Es veurà per primera vegada a Menorca òpera del segle XX, escenificada damunt d'un escenari, i per tant, només per això, ja que ja és un repte i és una oportunitat brutal.
Qui és l'intèrpret? Qui fa aquest monòleg telefònic?
Mira, aquest monòleg telefònic el protagonitza en Marga Cloquells. És qui hagi estat superatent a la programació del Teatre d'Esborn. Na Marga ja va fer de museta a la Bohème el 2023, quan van tenir la Bohème en el Teatre d'Esborn, i va fer aquest paper. Na Marga és una soprano mallorquina amb una veu dolcíssima i que, a més, té un vincle gairebé personal amb aquesta òpera.
Ah, mira, això encara deu ser, deu posar-hi encara un toc més especial, no?, si té aquest vincle.
Sí, perquè la professora de cant seva és deixeble directa de Poulenc i, per tant, ha tingut accés a una informació privilegiada a hora de preparar aquesta òpera, i vos assegur que està quedant de meravella. Ara, en aquestes darreres hores, estem acabant de polir detalls damunt l'escenari, tenim el fosso obert, preparat perquè els 21 músics comencin a tocar i na Marga pugui començar a delectar-nos amb la seua veu. Això me fa molta il·lusió. La veritat és que, com deia abans, és una òpera bastant desconeguda, però jo crec que és injust, perquè és una òpera deliciosa. Moltes vegades, jo és primer, mos acostumam a escoltar molta òpera italiana del segle XIX, o inclús Mozart, no? Verdis, Puccinis, Donizetti, tal, i abandonam bastant compositors més propers, més recents, i crec que aquesta és una oportunitat d'or per aproximar-nos a un títol que, al principi, just en els 5 primers minuts, jo crec que cal tenir aquesta petita paciència d'ubicar-nos, perquè passats aquests 5 minuts és que musicalment és preciosa. Poulenc és una persona molt devota, molt creient, i en molts de moments veiem una música molt espiritual, molt solemne, molt emocional, molt polida. I jo crec que això és el que la fa més especial.
Escrita el 1959 per Francis Poulenc, aquesta veu humana que estarà en el Teatre d'Esborn dissabte, i queden entrades amb aquesta proposta musical i aquesta monòleg telefònic amb la Marga Cloquells, i que situa l'espectador amb aquesta tensió amb el seu exmarit, amb el qui ratlla a l'altre costat d'esfil telefònic, i tot això, temes i mirada que segueix sent molt vigent a dia d'avui, no?, com passa habitualment també amb aquests textos.
Efectivament, jo crec que aquests drames psicològics entronquen molt bé amb la societat de dia d'avui, amb la nostra realitat personal, no?, qui no ha patit una ruptura mai, qui no ha viscut una situació d'aquest tipus, i el text està molt ben resolt i una música l'acompanya perfecta. Per tant, sí, és molt fàcil que m'ho posi davant un mirall. Un mirall que, a més, forma part de l'escenografia d'aquesta proposta, una escenografia tot en terra de la veu humana, tot és un enorme mirall on la mateixa protagonista es reflexa, es veu, i d'alguna manera també el públic s'hi pot entreveure. Per tant, juga també escenogràficament amb aquesta lectura, amb aquesta dinàmica de posar-nos a tots davant el mirall, davant una situació en què mos hi haurem trobat infinitats de vegades. Per tant, per això també deia que és una òpera en què és molt fàcil empatitzar, és molt fàcil entrar dins el text i dins la història, perquè no és ni una òpera llarga, en aquest cas és una òpera d'una hora, sense descans, i a més, amb un text que no és un drama mitològic que a vegades és difícil d'entendre, o una persecució política, un thriller polític que a vegades també ens queden una mica llunyans, sinó que és precisament això, parlar des de la contemporaneïtat, des d'una una situació en què tots ens hi podem veure totalment reflexats.
Idò, Josep Marquès, gerent del Teatre d'Esborn, moltes gràcies. La setmana que ve ens veiem per aquí per presentar tota la programació d'Esborn dels pròxims mesos i vos animem a entrar a la pàgina web del Teatre d'Esborn perquè hi ha bastantes entrades venudes, però en queden algunes per gaudir de la veu humana demà dissabte a les 8:30. Forta abraçada, Josep.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, com sempre. Sou un 10. Molt agraït.
I després d'entrar al Teatre d'Esborn, anem amb les recomanacions dels amics de Cinema Moix Negre de Ciutadella per anar al cine aquest cap de setmana.
Hola, bon dia. Aquí Enrique és programador del Cinema Moix Negre i aquesta setmana destaquem a cartellera l'estrena de Couture, Alta Costura, que és una elegante producció francesa protagonitzada per Angelina Jolie, que està ambientada en la Setmana de la Moda de París. És una pel·lícula que segueix les històries cruzades de tres dones en ambients molt diferents que intenten trobar pues, el seu lloc. És una pel·lícula d'autor molt interessant. I després contem Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, que és un concert gravat per el James Cameron en la seva gira mundial de Billie Eilish i pues, és espectacular, una producció espectacular i tindrem dos passes el divendres i el diumenge a les 8. I darrera cosa a destacar, tenim òpera aquesta setmana, toca Tosca des de l'Òpera de Roma dijous 21 de maig a les 8:15, com sempre amb cava i picoteo a l'intermig. Moltes gràcies i bon cap de setmana.
Moltes gràcies, en Enrique. Crec que tenim en Silve per aquí, a punt ja, o no? Silve!
Hola!
Hola!
Bon dia!
Com estàs?
Com va, Amazones i Amazonos?
Bueno, bé, i tu?
Que ja us vaig veure ahir d'altres cavalls.
Ara. Ui, va ser un programa, tu haguessis xalat, eh?
Ui, jo hauria xalat molt, que sí.
Tu has vist els convidats que vam tenir, o no?
Clar que he vist els convidats i els domadors, que són uns senyors que susurren a los caballos,
sí.
Guapíssims.
Això volia dir jo, tu, és com l'home que li susurra els cavalls, vam tenir ahir.
Ai, per favor. Bueno. Com diria la Candela Peña, ¡qué ternerazo!
I love it!
Bueno, escolta, fem res, una petita pausa, que mos en queda una per fer i entram en matèria?
Vinga, va, fantàstic.
Vinga, doncs ara tornem.
El dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és cultura. La informació més propera en les edicions insulars dels informatius d'IB3 Ràdio. Quan falta un quart per les 9, a l'informatiu matí pots escoltar un primer repàs del que és notícia a la teva illa. I després, a les 2:30, en temps de l'informatiu migdia, el recull del que ha passat durant el matí amb les previsions pel capvespre. De dilluns a divendres, dues cites amb la informació més pròxima. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
El dia Menorca, fet a casa.
Estás dándole a la gente esa verdad tuya.
Des de la capital política administrativa de Menorca donarem pas a la capital eclesiàstica representada per el senyor Silve Pons.
No ha habido nadie como él.
Que ens xerrarà de xofer de rum.
Y sobre todo tiene ese sabor.
Més adequat.
La qüestió és menjar.
O més vigents o més calents avui en dia.
Ja has posat pètals de Montaslita, no, amb això de més calent.
Aló, aló! Pètals, no, que hi ha... Ai, torna, va molta al·lèrgia per Menorca.
Ai, sí que n'hi ha, sí, molta al·lèrgia, sí, sí.
Els pètals no convenen, no, ara.
Molta primavera, pujada de tolla.
Home, de moment els qui qual que en sou vosaltres.
Bueno, ja saps que aquí el dia a Menorca fem el que podem.
Va, han de posar un poquet d'ordre. Vinga, anava a dir. Que vingui l'autoritat.
Anem a posar ordre, que vingui l'autoritat. Tema 1.
Well, call the police, call the police.
Però cosa bona, sí, no?
Sí, sí, tant que sí. És que si truques a la policia vindran tots, menys un, menys
qui?
Un.
Qui no vindrà?
Un senyor que avui es jubila.
Què me dius? Qui?
Ens encanta que la gent es jubili, que sí. Programa.
Bueno, si era bon policia, no ho sé, si ens agrada.
Sí, no, bé, però ell hi sortirà guanyant i la seva família
això
segurament
segur,
també.
Segur. Qui és que es jubila,
va? La llamden en Juan Luis Pons Cardona, en Juanlu, de la policia local d'Amó, del cos de policia local d'Amó, que avui, tal dia com avui, es jubila després de, atenció, 37 anys i mig al servei dels maonesos.
Ai, una forta abraçada en Juanlu. Gràcies per tot el servei que amb aquests 37 anys i mig ens ha fet a tots els habitants d'Amó. Bé, les multes no, gràcies no per les multes.
No, això no, però ja, és la policia però local,
no
és, que multar,
no és culpa
avisa,
seva,
avisa.
Això no és culpa seva, és donar-me la culpa amb ells, però no és la llei, és els qui no respectem les normes.
Fixeu-vos, Pere i Clara, que en aquest programa sempre ens alegram de quan et jubilen policies i gent així, però de jutges no n'hem jubilat cap mai, que són els qui fan les lleis.
És bé que no n'hem jubilat
no?
Mai cap, no?
A crec que no n'hem jubilat cap no? Mai de jutge?
Idò, mira,
no recordo cap, no.
Ja podem investigar. Bé, que gaudeixi molt sí, en sí. Juan Lu de sa jubilació, feliç nova etapa i una forta abraçada amb ell, a tota sa família. I anem al tema 2, què et sembla?
Vinga.
I tu, el terret, estenent la roba o asseguda cosint, sol amb la tarda i voltava de baranes de pell.
Ai, parlant de soledat, que, vulguem o no, n'hem de parlar, però sempre anem a cercar el costat positiu de ses coses. En aquest cas, m'ho anem fins a Ferreries, a on la Creu Roja i l'Ajuntament han inaugurat aquesta setmana el primer banc per compartir. I vosaltres direu, va, tots els bancs són per compartir, perquè hi caben més de 3 persones a tots els bancs. Sí, però aquest té un caire especial. És una iniciativa que convida a aturar-se, a escoltar i a compartir, encara que sigui un moment, el missatge de que ningú s'hauria de sentir tot sol. És un banc que s'ha dissenyat a posta, està ubicat a la plaça Constitució de Ferreria, a vora Correus, i juntament amb la Creu Roja i l'Ajuntament intenten enfortir les relacions socials entre diferents generacions. Qui et sent més tot sol avui en dia? La gent gran, la gent major, que són els qui solen seure en els bancs públics. Per això conviden a tothom de qualsevol edat que si veu una d'aquestes persones assegudes en aquest banc, que s'hi atraquin, que facin un comentari, encara que siguin res, 30 segons, un bon dia com va, un jo nom tal i tu que noms, un qualsevol cosa, però no deixem que almenys enmig del carrer, en els nostres carrers de Menorca, la gent et senti tota sola. No costa res dedicar 30 segons a evitar la soledat.
No costa res i els beneficis són molts.
De rosa perduda, claro de vidre entelat, joguina feta amb el vent.
Meravellosa iniciativa de l'Ajuntament de Ferreries i la Creu Roja i m'ho anem ara en el tema 3, també, alegries,
en
el 3.
Pero en épocas tú has estado hablando de Jesús, ¿no? Que es Dios. Entonces voy a adaptar esa pregunta. Si ahora mismo Jesús entrara en esta sala, físicamente, se sentara aquí, yo me voy y se queda él. Te quedas aquí frente a él. ¿Qué le preguntarías o de qué hablarías con él?
Yo no le preguntaría nada. Yo creo que simplemente le daría las gracias. No creo que le preguntara nada. Simplemente le daría las gracias y de alguna forma pues haría un gesto de adoración.
Es una meravella. Aquesta veu segurament la reconeixeu. Es tracta d'en Carlos Roca, menorquí, que des de fa poc més d'un any va llançar el podcast Roca Project. jo he de confessar que som seguidor, l'escolt moltíssim en aquest podcast i avui m'he xicat, m'he despert amb la notícia de que ha guanyat un premi, premi al millor podcast de parla hispana, els Podcast Awards de Mèxic.
Però és que ho has de dir mexicà, això.
Ai, no, s'espertes tu.
El mejor... No, ara ándale, no sortirà. Ándale, güey.
Ándale, el podcast...
Órale con el podcast de Roca Project. Enhorabuena.
Guate, Carlit, el Carlit,
a nuestro
Carlit,
cuate.
El español.
Nuestro cate, cuate, el Carlos Roca.
Estoy fatal.
Així li deuen haver dit, no?
Allà, jo no ho sé, he de cercar el vídeo on li donen el premi. He vist la foto, està guapíssim, com sempre. Però bé, el que és l'important d'aquest premi? El premi a millor podcast de parla hispana vol dir que aquest podcast nascut a Espanya arriba molt més enllà de les nostres fronteres i a Sud-amèrica. És cert que té moltíssims oients. Va néixer a Menorca, aquest podcast, i ja té un abast internacional. És un programa, dins el panorama digital aquest del podcast, entrevistes profundes i converses centrades en el desenvolupament personal, la reflexió i les experiències de vida. Per qui no l'heu escoltat, jo us el recomano moltíssim, perquè en Carlos entrevista, per exemple, a dones, que concretament a una dona que era guarda de presons. Com es viu una dona guarda de presons? A persones que han sortit o estan sortint de la droga i estan ajudant a altres persones. Un menorquí que va entrevistar, per exemple, i que va donar la volta al món a aquesta entrevista, va ser en el Cromas, en Jordi Triay, conciutadà, que el va entrevistar, aquest jove influencer que té milions i milions de seguidors. En Carlos el va entrevistar. Persones amb síndrome de Down que demostren que es pot ser el que vulguis si realment ho intentes i si els altres et deixen també. És a dir, el que dèiem abans, reflexió, entrevistes profundes i amb molt de sentit. Jo crec que en aquest món de bojos, Clara i Pere, ens va molt bé de tant en quant sentir qualque veu coherent i que ens acompanyi també a través de ses ones.
Enhorabona, en Carlos Roca.
Lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido.
Olé! I me traigan aquí con mis amigas Clara Pera i Jordi! Vamos, cap al castell!
Torna cap al castell, que ja té caixera!
Som els del castell.
A poques setmanes de Sant Joan ja votant cap a Sant Jaume. Dia 24 i 25 de juliol. Paula Carbonero, Marc... Foc s'enxerra! Cap a por de cavall! Molt bé! Paula Carbonero Mercadal, 23 anyets. Clara, 23 anyets, caixera, bellesa de les festes de Sant Jaume del Castell. Sabeu que les juntes del Castell, les juntes de caixers del Castell són bianuals, però cada any es canvia la figura de caixer balla o caixera bellesa. Es balla del Castell ha anomenat en Lluís Camps ha anomenat en Paula Carbonero, joveníssima, 23 anys, però és que tot el seu és jove. Va començar a qualcar cavall amb 8 anyets i el seu primer jaleo de Sant Jaume que va viure en tenia 14. Bé, imagineu-vos, ja són anys d'experiència, imagineu-vos, però, s'il·lusió que pot aportar en el càrrec més important de les festes una jove de 23 anys.
Mare meva, quina caixera bellesa, 23 anys! Enhorabona, ja tindrem temps de conèixer a la fons Ana Paula i de poder també entrevistar-la quan s'atraqui Sant Jaume.
Te voy a decir lo que pienso de ti. Tú luego me
dices... Ai, que jo també t'he de dir una cosa que no hi havia pensat, que també és una poqueta així, vernissage, perquè et vull convidar, Silvia, a anar-nos un dia a Mallorca, perquè saps que hi haurà la primera botiga Saigo de les Balears a Palma? Ho saps o no, això?
Què dius? No ho sabia!
Sí, amb un coloret aquests que fan...
Tens informació privilegiada.
Sí, especial. Han fet un coloret que es diu Deià, dedicat a la cala Deià de Mallorca. I jo t'he de dir que ja ho tenc, Què et sembla?
Bé. Escolta, tu el tens, però jo d'aquí te llanço un repte, que és anar a fer un cap de setmana a Mallorca,
Bé, m'agrada.
Anem amb Balearia, que mos patrocini Balearia.
Quina publicitat que estem fent avui.
Sí, sí, sí.
Llogam
un cotxe, on anem fins a Deià. A Deià, a veure el cementiri de Deià, que és preciós, que hi ha la tomba d'en Robert Gray. Passada. I de pas, fem una volteta per Palma, anem a la botiga de Saigo, mos fem un paquet de un parell de fotos, gravam un vídeo...
Amb en Gerard i amb en David, eh?
Amb ells dos. I fantàstic. Ja tenim excusa per anar a fer relacions interilles del Dia Menorca.
Bueno, és que hi van a la inauguració influencers i jo no sé com no ens hi han convidat. En fi, ho faran a la botiga de Menorca, imagina, eh? Bueno, anem fent campanya,
sí, esperant
que sí. Escolta'm, que hem d'anar a Ferreries aquest cap de setmana, eh?
Sí, que hi ha la tercera fira de Sant Isidre, Sílvia, ho saps bé, eh?
Oh, sí, sí.
En homenatge al patró dels pagesos, avui a les 5 s'obre el públic amb la participació de 40 expositors del sector primari de Menorca a la plaça Espanya i altres carrers del centre. Entre les novetats d'enguany hi ha les primeres Olimpíades Pageses, demà dissabte a les 10:30, en punt d'inici al carrer d'Estret i fins a la plaça de Jaume II.
Escolta'm, muntar amb equipillo o què? Corre amb carretilles, construir parets secs, saltar bales de palla.
No puc muntar aquí perquè jo seré la Paloma del Río d'aquestes Olimpíades Pageses.
No me diguis que estaràs animant els equips, oi?
Retransmetré aquests dos dies de festa pagesa. Si veniu a Ferreries em trobareu amb un micro a la mà i us espera a tots. Veniu a gaudir d'aquestes Olimpiades, les mostres de cuines, tallers i tot el que hi ha muntat a Ferreries aquest cap de setmana.
Idò, com ho dus tu per això de saltar bales de palla?
Bé,
què et sembla,
tota la vida ho he fet.
I en Jordi sap construir parets seques? Perquè jo corro amb carretilla, sóc una experta. Ens podem apuntar, si el veu, no? Hi ha aquí per naltros,
sí,
o no?
Sí, 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 encara hi ha temps, eh? Vinga, a partir de... però saps què passa? Que és fins a 18 anys.
Oh, no me diguis.
Troc que passau.
Mos quedarem a casa veient la retransmissió d'IV3 Televisió de l'espectacle equestre de la Fira del Cavall demà dissabte a les 9.
Molt bé.
Per què no podrem saltar la carretera?
Ara ens hem quedat tots aquí.
Hasta otro ratito, eh?
Bueno, família, tornant dilluns. Bon cap de setmana. Gaudeix, Silve, de Ferreries i a tots.
Salut, igualment.
Hasta otro ratito, eh?
Fins dilluns.